Una de les obres d'art més importants del segle XX per un dels intel·lectuals catalans més importants d'avui. Es tracta de Moisès i Aaron, l'òpera d'Arnold Schoenberg, que el compositor jueu nascut a Viena el 1874 i que va compondre aquesta òpera a començament dels anys 30 i en part a Barcelona, per cert. Ara el seu libretto l'ha traduït l'antropòleg, teòleg i monjo de Montserrat Lluís Duc, que n'ha fet també un estudi introductori esplèndid en col·laboració amb el músic Josep Barcons. El llibre, que és molt bonic, a més el podeu trobar a Fragmenta, una editorial que ja té un catàleg també esplèndid. Estem molt contents i molt agraïts també de poder saludar aquí els Estudis dels Sentits en Lluís Duc. Benvingut.
Bona nit.
Vostè ha vist representar el Moisès i Aaron de Schoenberg?
Jo he vist en CD una versió que hi ha de l'òpera de Viena, però, diguem-ne, físicament mai no l'he vist. És una de les meves grans mancances, no? Perquè, a més, esclar, és una òpera molt poc representada perquè costa moltíssim, no? Jo crec que aquí al Liceu només hi ha hagut una representació, sembla que la 86 o una cosa així, no? Per un director que ara és un director molt important, Uwe Mundt, que va tenir molt interès a fer-la aquí a Barcelona, però jo no vaig anar-hi. Per tant, no l'he vista mai, diguem-ne, físicament.
I això vol dir que la seva fascinació per Schoenberg i per aquesta òpera és posterior a l'any 85 o 86, o per alguna raó de força major no hi va poder anar, senzillament?
Aquesta obra a mi m'hi va introduir un amic meu, que es diu Miquel Febré, que és musicòleg, no? I a mi, més que la música, el que m'interessa és el libretto, no? Que també és escrit pel mateix Schoenberg, no? I evidentment la combinació de música i paraula és el que és important, no? Però clar, jo no sóc músic i per tant m'he limitat només a fer un estudi del libretto, que crec que té una riquesa esplendorosa i que toca, jo diria, els problemes fonamentals de l'ésser humà, no?
Quina Viena tan fascinant, aquella del tombal de segle XIX al XX. Vostè diu que en aquells anys entre 1890 i 1910 Viena viu una enorme, esbojarrada i frenètica creativitat en tots els àmbits del saber i de les arts. I realment, si anem repassant el llistat de genis en les diferents branques del saber i de les arts, von Hofmannsthal, Klimt, Kokoschka, Schiele, Freud, Wittgenstein, Loos, Mahler, el mateix Schoenberg. Això quina explicació té, si és que en té alguna més enllà dels atzars de la genètica?
Sí, jo diria que explicació causal no n'hi ha cap, no? És una mena, diguem-ne, de coincidència meravellosa, i per tant, bé, són uns anys d'una ambigüitat enorme, perquè al mateix temps que es donen aquests genis indiscutibles, també es dona una contrapartida temible, que són, per exemple, les arrels del nacionalsocialisme, no? És evident que hi ha una mena de ruptura del que podríem dir-ne la identitat col·lectiva, no? I per això sorgeixen les psicologies de les profunditats, no? Freud i companyia, no? Perquè justament els vienesos, jo diria els centroeuropeus, se senten descol·locats, senten que la identitat, diguem-ne, tradicional està fent fallida, i aleshores busquen explicacions, no? I el que descobreixen és un fet que d'alguna manera ja els romàntics i els preromàntics havien descobert, que és l'estrany que hi ha en un mateix. És a dir, no l'estrany exterior, ja sigui ultramarí o fins i tot connacional, sinó l'estrany que habita en mi mateix, no? I aleshores aquesta és una diríem, una revolució enorme, perquè, esclar, aquests grans genis, el que en el fons el que es plantegen és la pregunta antropològica fonamental: qui sóc jo, no? Qui sóc jo en un món en crisi? I per això en aquesta Viena la gran crisi es pot resumir com a crisi de la paraula. Entenem per paraula totes les formes d'expressivitat humana, no? Per tant, també la pintura, la literatura, l'arquitectura...
O sigui, seria tot allò que dona sentit?
Sí, tot allò que serveix perquè l'ésser humà es representi en aquest gran escenari del teatre del món, per utilitzar aquesta fórmula de Calderón. No?
I per tant que hi tingui un paper,
sí,
i sàpiga què ha de fer.
Sí, sí.
Qui és i què ha de fer.
Qui ha de fer, no?
Escriu Schoenberg: no sóc un alemany ni un europeu, potser ni tan sols un ésser humà, almenys els europeus prefereixen els pitjors de la seva raça abans que a mi, sinó que sóc jueu. Ell ja no veu possible cap mena d'assimilació a la nació alemanya, i abans amb els austríacs, ell arriba a un punt en què es considera només jueu, exclusivament jueu.
Sí. Bé, això en el fons és un indici del fracàs d'això que en el món jueu alemany s'anomena l'assimilació. És un fracàs. Un altre músic molt venerat per sempre, que també es fa ressò d'aquest fracàs, és Mahler, no? Diu, Mahler diu en un moment de la seva vida, diu, els alemanys en consideren un austríac, els austríacs en consideren un txec, i tothom em considera que sóc un jueu. Per això ho diu, diguem-ne, lamentant-se de que la seva música i fins i tot la seva persona no té èxit, no té reconeixement en el món, no tan sols en el món alemany, sinó tan sols en el món austríac, no? I aquí, d'alguna manera, hi ha un reconeixement de la identitat jueva. Jo crec que hi ha uns certs paral·lelismes el que està passant actualment al nostre país en molta gent que mai no havien sigut nacionalistes i que ara, sense passar directament per els corrents nacionalistes, diguem-ne, clàssics, s'han tornat independentistes, no? Doncs jo diria que amb Mahler i amb Schoenberg i amb molts altres jueus importants de l'època passa també això, no? És a dir, que reconeixen la seva identitat a causa del fracàs de la suposada assimilació en la cultura, diguem-ne, majoritària.
O sigui, l'antisemitisme crea jueus,
sí,
o crea més aviat el reconeixement del propi caràcter de jueus, de la mateixa manera que avui l'anticatalanisme està creant independentistes,
sí,
no?
Sí, sí, és això, exactament com diu vostè, és això el que volia dir, no? Exactament això, no?
Parlem ben bé del contingut del libretto, que també vostè ja ha dit d'entrada que és el que més li interessa de l'òpera. Amb aquest títol, Moisès i Aaron, i vostè ens deia, cal fixar-se sobretot, o cal remarcar sobretot aquesta I. I a més, en algun punt també de la introducció diu que Moisès i Aaron són com germans enemics, és a dir, sí, que són irreconciliables, però també són inseparables.
Sí.
Què representen?
Bé, en el fons, Moisès i Aaron venen a representar dues formes gairebé antitètiques que té l'ésser humà per expressar-se, que són la imatge i el concepte. Moisès, almenys inicialment en l'òpera, en el libretto, pretén d'alguna manera fer o traslladar allò que Déu és, allò que Déu fa, allò que Déu es revela, no? Però com que ell es mostra tartamut, perquè al començament de l'òpera diu, hi ha aquell famós diàleg, no? Que dirigint-se a Déu, a la divinitat, no queda prou clar, dirigint-se com, per què m'envies a mi, que no tinc facilitat de paraula, que sóc tartamut, no? I llavors Déu li diu, no, el teu germà serà el que farà el traductor, no? I aleshores, esclar, aquesta modulació d'Aaron es mostra insuficient.
També perquè traductor és traditore, no? És un traïdor.
És un traïdor. Però aleshores, quan Moisès baixa del Sinaí, de la muntanya, amb les taules de la llei, Aaron li diu, bueno, però les taules també són imatge.
I ell les trenca.
I aleshores ell les trenca, i al final del segon acte, del que està musicat, Moisès d'alguna manera pren consciència que la seva pretensió de ser portador d'aquest pensament pur, d'aquesta paraula pura, no és possible. No és possible. I per això diu, acaba amb aquella famosa frase, paraula, tu que em manca.
Potser sóc indiscret, eh? I per tant, per descomptat que si no vol contestar-me, però li volia demanar si la seva vivència també de Déu o d'allò transcendent està marcada per aquesta contradicció, és a dir, aquesta necessitat d'una banda d'expressar-se amb imatges, però també la consciència que aquelles imatges limiten tant que acaben traint allò que vostè mateix sent, per dir-ho d'alguna manera.
No, jo crec que jo em trobo absolutament identificat. I per això aquest text per mi ha estat tan important, perquè a més d'alguna manera el tipus d'antropologia que jo intento plasmar doncs es basa molt en això, en la contraposició entre imatge i concepte, no? I per tant, diguem-ne, aquest libreto és una magnífica exemplificació del meu intent antropològic, però al mateix temps també expressa d'una manera la millor manera de veure les coses i de viure les coses, no? És a dir, la imatge és imprescindible, perquè la paraula pura per l'ésser humà és inexpressable, no? Si hi ha expressió, ja la paraula ja és impura, no? Però aleshores el perill de la imatge és la idolatria, no? És el constituir la imatge com si fos el terme final, no?
O silenci o idolatria.
Sí, clar, que per això un dels moments àlgids de l'òpera és la dansa del vedell d'or, no? Que és jo crec que és una de les culminacions. Són 27-28 minuts d'una bogeria, de les coses més espectaculars que un pugui escoltar i si es representa, veure-la sobre un escenari, no? L'absolutització de la imatge és això que diem idolatria, no? És a dir, alguna cosa que és limitada, que pot ser molt bona, però que es presenta com absolut, no? Mm-hmm. I això és la idolatria. És el que un famós teòleg alemany, que no era jueu, Paul Tillich, anomena el demoníac. És a dir, el demoníac per Tillich és alguna cosa finita, limitada, segurament bona, que es constitueix en un terme absolut, o amb unes pretensions, diguem-ne, d'absolutesa, no? I clar, i aquí és el on hi ha el drama entre Moisès i Aaron, no? I per això aquesta importància de l'ahir, no? És a dir, que la imatge és insuficient, la paraula pura també és impossible, i aleshores s'ha de fer una mena de composició sempre arriscada, sempre provisional, sempre necessitada de contextualització, entre aquesta paraula pura, que només és una mena de desig, i les imatges, sempre amb l'advertiment que les imatges poden acabar sent ídols.
És la paraula d'en Lluís Duc, que ha passat pels sentits per presentar la seva traducció i la seva edició d'aquest text extraordinari, Moisès i Aaron, d'Arnold Schoenberg. Podeu trobar el seu llibre a Fragment Editorial. Moltíssimes gràcies, Lluís.
De res, a vosaltres.